Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, fins a les 3 notícies pròximes. L'empresa municipal Mercats de Tarragona detecta irregularitats comptables i increments salarials no reglamentaris.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
El Consell d'Administració de l'empresa pública Mercats de Tarragona ha comunicat que l'actual gerència ha detectat irregularitats comptables. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A què es refereixen?
Doncs bàsicament a dues targetes de crèdit amb consums de combustible inadequats i una tercera amb despeses menors de representació. En l'últim Consell d'Administració també s'ha informat que s'haurien detectat increments salarials no reglamentaris entre els anys 2013 i 2019. Després d'informar de les troballes, el Consell d'Administració ha decidit començar a estudiar quines han de ser les mesures legals a emprendre per poder exigir el reintegrament de les quantitats sostretes, depurar responsabilitats i evitar pràctiques indegudes en el futur, segons expliquen en un comunicat. De moment, no han transcendit quines persones o empleats podrien estar al darrere d'aquestes irregularitats.
El Departament de Salut ha comunicat que està fent cribratges massius a tots els alumnes i professors dels instituts de Roquetes i Amposta i que dissabte començarà a fer cribratges intensius a la regió sanitària del Camp de Tarragona per detectar casos de Covid-19, Manel.
En una primera fase hi haurà dos punts fixos de recollida de mostres, un a l'Hotel Salut de Tarragona, al costat de l'Hospital Joan 23, i l'altre als mòduls exteriors del CAP de Sant Pere, a Reus. Les mostres que es faran en aquests dos punts seran tests d'antígens ràpids, que es faran per població asimptomàtica i a partir dels 16 anys. Salut ha informat que després s'implantaran punts de mostreig mòbils en diferents poblacions del territori.
I pel que fa a les dades, important descens d'ingressats als hospitals i lleuger repunt d'indicadors de transmissió al Camp de Tarragona.
Sí, la pressió hospitalària segueix baixant avui. Tenim una dotzena menys de pacients als centres, amb 59 d'aquests a les UCI, dos més que ahir. Avui s'han notificat dues defuncions més, 63 positius al Camp de Tarragona i 19 a l'Ebre. Amb aquestes dades hi ha un lleu repunt del risc de rebrot al Camp de Tarragona, puja 4 punts fins als 136, mentre que l'Ebre torna a baixar fins als 139. La velocitat de transmissió continua baixa, per sota del 0,8.
Encara en l'àmbit de la salut, una notícia molt positiva. L'Hospital Sant Joan de Reus ha gestionat el seu primer cas d'extracció d'òrgans d'un pacient en aturada cardíaca controlada. Fins ara, tots els donants del centre havien estat pacients amb mort encefàlica. Aquesta tècnica el que permetrà és disposar de més òrgans per salvar més vides. L'associació Sediments denunciarà a l'Estat espanyol als jutjats si no repara i gestiona millor els desguassos del fons dels embassaments del tram final de l'Ebre. L'entitat reclama a la taula de consens i la Generalitat que s'impliquin per fer arribar Sediments al Delta immediatament. Amposta, Ana Ferràs, bon dia.
Bon dia. L'associació de Sediments considera que amb els desguassos col·lapsats per l'acumulació de sediments es posa en risc la integritat de les preses i en perill la població aigües avall de Mequinensa i Riba-roja. Josep Juan és portaveu de l'entitat.
Tu imagina't que hi ha una inestabilitat a Mequinensa o a Riba-roja. S'haurien de buidar els dos embassaments per eliminar el perill, no? Perquè el problema és que si es trenca i està carregat d'aigua, allò baixarà en trompa. S'emporta tots els pobles que hi ha al costat del riu,
Juan reconeix que és un escenari difícil, però també possible, i des de Sediments reclamen a l'Estat espanyol que hi hagi un canvi radical en la gestió dels embassaments, permetent a la vegada el transport sedimentari fins al delta necessari per contrarrestar la subsidència i la regressió de l'espai. L'entitat demana també que la taula de consens i la Generalitat s'impliquin activament per aconseguir aquestes demandes.
8 persones estan investigades per desordres públics per haver participat en diverses protestes el 21 de desembre del 2018 a Tarragona, motiu de la reunió del Consell de Ministres que es va fer a Barcelona. La regidora de la CUP a Tarragona, Laia Estrada, és una de les 4 persones que estaven citades avui a declarar als jutjats. Estrada no ha comparegut.
No entrar, no compareixer voluntàriament és una forma de denunciar que aquí no només estem davant d'un despropòsit, sinó que això és un atac, és una amenaça contra el nostre dret a manifestar-nos.
Per cert, l'Audiència Nacional ha cridat a declarar un tuitaire per una piulada contra el rei Felip VI. Concretament va fer una piulada a Twitter el dia 18 de març, on deia textualment: "Tallem-li el coll a aquest fill de puta". L'home està citat demà a declarar per videoconferència als jutjats de Reus. Content a l'Ajuntament de Vilaseca, el Tarragonès, per indemnitzar amb 5.000 euros un veí per no haver actuat davant l'accés de soroll de la discoteca Patxamanel.
La jutgessa estima el recurs presentat pels veïns del carrer Amadeu Vives que denunciaven la discoteca de la Pineda, la discoteca Patxà, per no respectar l'horari de tancament, no impedir el consum de begudes al carrer ni evitar l'acumulació de persones fora del local fins a altes hores de la matinada. L'advocat del demandant és Joaquim Martí.
Els ajuntaments han d'entendre que la seva tasca és precisament vetllar per l'interès comercial de l'oci nocturn i els interessos dels particulars.
El jutjat contenciós ha ordenat insonoritzar l'establiment perquè vulnera els drets fonamentals dels veïns.
Avui, nova sessió del Festival Reg a Tarragona, els Amics de les Arts actuen al Fortuny de Reus a partir de les 8 i el cantautor reusenc Fito Luri presenta nou disc al Bartrina. Aquesta és la cançó Pena i Regús, que forma part del nou disc Diari de Llambordes. El concert començarà a les 8 del vespre. Fem una pausa i després esports.
Catalunya migdia, Tarragona.
Esports, Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. En ciclisme, Edu Prades ha decidit marxar de l'equip Movistar i fitxar per al Delco One francès, on espera tenir més responsabilitats i opcions de millorar el seu rendiment. El ciclista d'Alcanar, de fet, serà el cap de files i tindrà un calendari fet a mida segons les seves opcions de victòria. Prades reconeix que s'esperava treure més profit del seu pas pel Movistar.
El Movistar ha sigut una bona etapa, ha estat el World Tour, però crec que no han sabut utilitzar-me, no? Utilitzar-me bé tant en bones carreres com la forma de fer. No han sabut poder treure el millor de mi i, bueno, tot i que sempre estan donant resultats, al final era una etapa que havia d'acabar i prefereixo anar a un equip com el Nippo Delco, on m'ofereixen un calendari adequat a les meves característiques, me donen la responsabilitat de liderar l'equip i faran tot per a que jo els doni resultats, no?
Edu Prades ha firmat un contracte per dues temporades, un projecte de futur cada cop més difícil de trobar al ciclisme professional.
Un equip al que arribo per ensenyar als joves també i sobretot també per agafar molts de punts UCI, que a l'equip li van bé i intenta guanyar el màxim número possible de carreres. Així que, bueno, me fico aquesta responsabilitat com a líder i motivat per als dos pròxims anys. I això és la motivació extra que tinc per anar a aquest equip, a part de la seguretat que m'ofereixen dos anys de contracte, que a dia d'avui s'ha de valorar.
Parlant de futbol, aquest cap de setmana es disputa el derbi de tercera divisió entre la Pobla de Mafumet i el Valls, un partit per l'equip de l'Alt Camp que hauria de servir com a punt d'inflexió, una bona oportunitat d'aconseguir la primera victòria a la Lliga. Joan Pallarès és el tècnic del Valls.
És el derbi de tercera divisió de les comarques de Tarragona, que no cada any es pot jugar, perquè normalment la Pobla sí que hi és, però a vegades costa que hi hagi altres equips, i nosaltres per primera vegada la nostra història el podem jugar. Crec que treure un resultat positiu d'allí ja només és treure el resultat positiu, sinó que anímicament també ens pot ajudar, com ho va fer l'empat al Camp de l'Europa.
Pallarès té clar que el filial de Nàstic acabarà la temporada entre els millors de la Lliga.
Crec que és un equip que encara no ha arribat al seu nivell màxim, però que, bueno, ha sigut capaç de guanyar dos partits. Sabem que a casa seva són forts, sabem quin joc proposen i que són molt bons amb la pilota als peus i que et poden generar moltes situacions de perill arribant a l'àrea amb molta gent.
I en bàsquet, després de 15 dies aturats, els jugadors de la CBT tornen diumenge a tenir partit de Lliga. Jugaran el Serrallo contra el Cornellà, el cué de la Lliga Le Plata. Segons Berni Álvarez, el tècnic de l'equip tarragoní, és un dels partits més importants que jugaran abans de l'aturada de Nadal i amb certa necessitat d'aconseguir la victòria.
És un equip que manté molta base de l'any passat, que ens va guanyar aquí a casa, per exemple, no? El partit de Lliga l'any passat a EVA, que ha incorporat sobretot el Víctor Serrano, que és un jugador de l'Eport molt gran, 2-10, molta intimidació, capacitat de jugar al poste. Per tant, hem d'intentar ser una mica més contundents aquí a casa, ser una mica més físics, més rebotejadors per controlar el ritme del partit, no?
Berni Álvarez reconeix que la incertesa que hi ha aquest any per la pandèmia és una pressió afegida per als jugadors.
A vegades el fet aquest d'estar esperant nosaltres que passem test cada setmana, veiem que hi ha molts partits aplaçats de moltes setmanes i nosaltres hem tingut la sort de jugar tots, però sempre vas amb una certa tensió pel fet de si hi ha algun positiu, si podrà jugar o no podrà jugar, o l'altre equip en tindrà, i per tant el partit es podrà jugar amb normalitat.
Ara mateix el CBT ocupa la setena posició, la classificació de la Le Plata, amb només dues victòries i cinc derrotes.
Catalunya.